Un aplaudiment per tots aquests que esteu mirant aquest vídeo des d'un mòbil que val 1.000 euros, perquè dieu que valoreu la qualitat. Però després, un producte artesà de pagès us sembla car.
Un aplaudiment a tots aquells que, quan hi ha un incendi, dieu és que s'ha perdut tot això de cultivar la terra i deixar que els ramats pasturin pels camps.
Un aplaudiment als que veniu a fer-vos la foto quan floreixen els arbres. Quan toqui comprar les ametlles, mirareu que siguin d'aquí, no?
Sí.
Un aplaudiment als que compreu la verdura més bonica i després és puro veneno.
Un aplaudiment als que us ompliu la boca parlant de lo bonic que és el paisatge de la nostra terra i no m'heu ni un dit perquè la treballem.
De sol a sol, amb fred gelat i calor insuportable.
Un aplaudiment als que envieu els vostres fills a llaurar el seu futur a la ciutat i no els ensenyeu a llaurar la terra.
Un aplaudiment a les administracions que fan veure que ens donen tot el seu suport i només ens donen paperassa.
Entre bancs i despeses.
Un aplaudiment als il·luminats que ens imposen plaques solars en terres conreables i ens deixen les terres ermes de decoració.
Un aplaudiment a la gent que no voleu que morin els pobles.
Perquè no doneu accés a l'habitatge o a les terres als joves que volem quedar-nos.
Un aplaudiment a la privatització i a l'espoli de l'aigua que hipoteca el nostre futur a la comarca.
No necessitem cap aplaudiment.
Ni un copet a l'esquena.
Necessitem que entenguis que estimar-te la terra
és valorar-nos a nosaltres.
Les lleis actuals, la indústria alimentària,
les grans superfícies
i els intermediaris
no cuiden la teva terra.
Cadascú és lliure de fer el que vulgui, però amb els teus gestos quotidians,
hàbits de consum
i les causes que defenses,
estàs donant el teu vot al món que vols.
I ara mateix, qui necessita aquest vot són nosaltres.
Que som qui treballem les terres que tant dius que t'estimes.
Esto se habla en el mundo, pero claro está, la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Bueno, señoras y señores, amb ustedes el que faltava. Àlex Santamaria, hola, què tal, hola, què tal? I Pep Vergés, hola, què tal?
Hola, què tal?
Molt bé, fenomenal.
Estic molt animat.
Sí, sí, et veig molt bé. Et veig molt bé,
bé.
Amb actitud.
Positiva, tio.
Amb ganes de treballar.
En si mateix.
Amb ganes d'afrontar els reptes diaris de la vida quotidiana.
Sí.
Bé, una actitud com cal. Avui estàs muerto.
Sí.
Tan muerto. Tan muerto a mi m'ha geminada.
Jo tan más muerto que vivo.
Tan muerto que vivo.
Bueno, molt bé, tu.
Pues sí, una campanya que...
És guapíssima.
Circula... Molt bé, els pagesos del Priorat, en aquest cas. Els joves pagesos del Priorat, que han encarregat això, una campanya, una agència, m'imagino, perquè ha quedat xulíssim. I tenen més raó que un sant.
I es pot fer extensible a tots
a
els pagesos i pageses.
Aquí el Penedès i qualsevol lloc. Sí, tenen tota la raó del món. Sí, és que tenen tota la raó del món. Estaria bé, per això, que en cada comarca es fessin campanyes publicitàries potents perquè la gent, els consumidors, sapiguéssim realment on anar a comprar, a quines botigues anar a comprar el producte que... és a dir, les botigues que utilitzen proveïdors d'aquí. No vull dir que les de fora siguin bones, però si volem optar, si volem ser més solidaris i donar un pas endavant i tenir uns hàbits de consum, no només ens hem de limitar... si volem, anem per internet i busquem. Home, estaria bé que es publicitessin amb un adhesiu, per exemple, o amb moltes formes d'identificar, com puc jo identificar que si vull comprar pomes el més de proximitat possibles o préssecs d'aquí o tal i qual, puc fer-ho. Una campanyeta de publicitat estaria molt bé, evidentment, dels estaments públics. Aquí a Ràdio Vilafranca estem disposats,
Home, i tant.
Vull dir que qui vulgui comprar fruita del Penedès, s'han fet moltes campanyes, El mercat dels dissabtes s'ha fet allò, les parades del préssec de l'Urdal, no sé què, hi ha a la plaça Constitució, si voleu, hi ha moltes parades de fruita penedesenca, la plaça de la Verdura, per exemple, cada dia encara manté les parades que manté de gent de proximitat. Correcte, però, se m'ha escapat.
Et seré franc?
No siguis Anna Frank.
No, home, Anna Frank seria mort ja. Però, és a dir, hi ha una gran... Sí que hi ha diferència entre els productes. Per exemple, et posaré el cas. L'altre dia, bueno, l'altre dia no sé quan va ser, vam anar a dinar a casa d'un amic nostre, que té hort. Saps? Té una mica d'hort, no? Bastant bé. I els que estàvem allà, doncs, diu, va, anem a tallar un enciam que farem una amanida. I dels que estàvem allà, home, pues, bueno, però jo, un, jo, és que jo no menjo enciam quasi, no sé què. Bueno, vale. Un clàssic, no? Més que res, ens estàvem fotent un pedazo de carn que t'hi cagues. Però bueno, i aleshores vam dir, aneu allà a l'hort i talla un enciam, porta'l i no sé què, no sé quantos, i amb les cebes d'aquí a casa i el no sé què, farem una amanida. Va volar l'amanida. I tothom deia, hosti, quina diferència el gust d'aquest enciam. És a dir, que sí que hi ha diferència. Una altra cosa és que tu no puguis... Però no, hi ha molta diferència. És a dir, no és el mateix anar a collir patates de l'hort d'aquelles xic petitones, les passes una mica d'aigua així, amb un raspallet, i les bulls, amb un bon oli, hosti, no em diràs que això ho trobes a tot arreu. No. I aleshores, és veritat, el producte de la gent que treballa al camp, normalment acostuma a ser molt bo.
Bueno, és que hi ha molts productes de gent que treballa al camp, però a on el compres? Perquè, clar, no tothom té un amic que té un hort.
No,
I te'l convidin a dinar un dia i mengi un enciam. Això, a mira, mi, està molt bé, tu.
A mi conviden molt sovint.
Vale, doncs llavors tu ja ho tens solucionat. Però els que no ens conviden molt sovint i no tenim amics que tinguin horts, com ho fem?
Té carxofes, també.
A quina botiga anem? Ja. Jo ja sé quines anar,
Home, no jo també, aquí, jo
però
també.
Estaria molt bé que la Generalitat de Catalunya, en comptes d'empaparar els pagesos i la gent del camp a base de...
És horrible.
O sigui, ara això, ara no sé quantos que necessiten, es gasten la pasta amb gestors...
Es passen el dia anant als bancs, anant als seus gestors...
Bueno, però està bé perquè donen excusa a la secretària o secretari de torn, que cobrarà el seu sou, perquè està fent moltes coses. Està
no
fent moltes
pagesos,
subvencions i moltes coses que s'han de tramitar.
Quan no quedin pagesos, doncs ja està, no farà falta el departament.
Doncs aleshores, en comptes d'empaparar a la gent del camp, podríeu ajudar-los amb campanyes concretes anant, per exemple, als mitjans de comunicació de proximitat, com Ràdio Vilafranca, digo jo, ja que estic aquí, ho dic,
sí, home,
no?
Sí, ho has de dir.
O Penedès Televisió, clar. O tants i tants. I aleshores dissenyar campanyes perquè la gent d'aquella comarca o d'aquell poble... doncs tinguin l'oportunitat de saber quines botigues poden fer, o sigui, tenen proveïdors locals, estaria molt bé això. I jo, aleshores, sí que podríem fer passos definitius. I estic segur que si la gent ens acostuméssim a saber on estan els proveïdors locals, si volem donar el pas, el podríem donar. Però ara mateix hi ha molta gent que anem perduts. On donem el pas? On comprem la verdura de Cal Pepito?
Tu ara fliparàs, ara fliparàs. Però jo porto unes bambes que em van regalar, fetes a mà.
Aquí, del Penedès.
No, són de Barcelona, però... Bueno, està molt bé. Que em van regalar, estan fetes a mà,
sí.
I a més, tot el producte que utilitzen, el fan en un taller de Barcelona,
sí.
Tot el producte que utilitzen és d'allò, com és, quilòmetre zero. És a dir, les pells, els curtits, tot és d'aquí. Vale. I aleshores, doncs, clar, així s'ajuda. És igual que, per exemple, la gent que compra taps de cava o de vi, no? Pues, clar, si ja abans, jo què sé, per la Fugell hi havia 8 empreses soreres, doncs en queda una. Si nosaltres ho compres, aquella empresa, encara que el tap valgui 0,1 cèntim més...
Però jo no puc comprar, són les empreses que fan els proveïments.
Sí, però dic no, però vull dir que si tots ajudem,
mantindrem
el que són les empreses d'aquí, els comerços d'aquí...
Però les empreses diran, jo vull estalviar costos, perquè si no tu no em compraràs. Perquè el meu producte, si el vi val 15 euros, ja no me'l compres.
Escolta una cosa.
Si ha de valdre 4.
No, jo crec que hi ha moltes empreses avui dia, moltes empreses i bodegues d'aquí, que estan fent molta qualitat i que no estalvien. Jo conec un amic meu que té unes bodegues i compra el suro per la Fugell.
Molt bé.
Val?
Jo conec moltes empreses de vi que fan el seu vi excel·lent, que qualsevol altre mercat francès valdria 25 euros, i aquí, si no el ven a 4, no li compren.
Bueno, però...
I llavors què ha de fer?
Aquest és un dels problemes.
Aquest
però,
és un dels problemes.
Però jo crec que la gent... Per exemple, jo conec moltes bodegues...
Moltes, però mucha, miles.
Pensa, és que jo em moc en el món aquest, no sé si ho saps.
No.
Clar, jo em moc en el món dels pagesos, de les bodegues, va?
Sí, sí. És un comprador.
A mi m'agrada el vino, m'agrada...
Claro, que sempre conviden gent d'aquí, però esclar, no, tu no tens el problema.
No, i aleshores, clar, parlo a vegades amb les... I molta gent està fent un esforç, per exemple, per moltes bodegues, paguen molt millor el raïm de que paguen altres, val? Mm. Cada un fa el que vol, no? Però paguen molt millor.
El que pot.
Busquen qualitat, busquen... vinyes biodinàmiques o ecològiques, i clar, això es paga més, però després el producte és boníssim, també s'ha de dir. Clar, si tu, segur que jo bec cava, no? Que soc, bueno, no en bec molt de tant en tant, no? O sigui, cada dia. I aleshores, no, broma. Però sí que noto les diferències, tu, què vols que et digui?
Mm-hmm. Bueno, ara, pues ja està.
Tens raó que hi ha molta gent que es veu abocada pel mercat, que ha de vendre fora i a molts llocs, a donar el producte baixíssim, perquè si no, no els hi compren.
Inclús ja no per gust, perquè segur que si potser compro un pagès de Cardona, el gust també és boníssim. Em refereixo simplement a que si volem donar el pas de la compra de proximitat, sapiguem quins referents tenim. Vaja. I en sé alguns, però estaria molt bé que la Generalitat, en comptes de cobrar tants impostos i tanta paperassa, doncs donés el pas i a les mitjans locals fes campanyes molt concretes perquè la gent de proximitat també puguen comprar els nostres pagesos. Mira què et dic.
Clar, jo compro l'oli de proximitat, els nostres pagesos.
Ja, bé, doncs molt bé.
Bueno, el meu pagès.
No, compres que te'l regalen. No me digues.
Ha passat de tot.
Que tu vas dir aquest programa que estaves esperant el tió, el que cagués el tió, digues directament. Veig que aquest any no hi ha hagut...
Sí, sí, ja hi ha hagut.
Però no has dit que ha passat de tot?
No, no, al final no, al final no. Al final hi ha hagut una entrega.
Sí, al final de tanta pressió que va rebre en aquest programa... No,
no vaig dir res.
No vas dir res,
no. Va haver una entrega...
Tot el Penedès...
D'oli...
S'assabentar que a Pep Verger li faltava oli.
Sí, ja està, ja el tinc.
Me cago en dena,
pobra. Però també és veritat que amb els preus que hi ha ara, la següent fornada la compraré si em queda, perquè clar...
Home...
No ha anat igual a la collita aquest any, saps?
Sí,
i aleshores, la veritat, molta gent ha collit el 50% menys, eh?
Bueno, escolta, pues això aquest any no toca regalo, ho sento molt.
Bueno, he tingut un regalo, perquè jo sóc una persona que la gent sap que després veu recompensada el seu regalo amb la meva presència.
Però la teva amistat cada cop costa més cara.
I la meva companyonia, sí, sí, és veritat, això.
Costa més cara perquè el preu que està al litro de l'oli...
Sí, però clar, jo també he d'avaluar la meva... I el preu que està al quilo del meu cos...
Ara, i tant. No,
és a dir, posar-me...
Per les nubes.
I acompanyar-te, perquè, clar, anem a sopar. Bueno, escolta, això té un preu.
Sí, sí.
M'entens? Perquè, clar, jo és que he de tirar cap aquí, Àlex, pels 4 dies que em queden, he de tirar cap aquí.
Em veig.
Sí, però ara en compraré, també.
Ah, ja, que me creo jo. Jo no, si sí. No puc ni comprar ni jo.
No, jo sí, em gastaré.
Últimament està la cosa que...
Bueno,
que...
però me'ls gastaré, perquè ja que he rebut tants favors, doncs també ara és el moment de demostrar solidaritat.
Ah, exacte, atenció, gent que heu fet favors a Pep Vergés.
No, tots
us tornarà,
no, tots no. Mm. Però jo també he fet molts favors. I no vaig dient-ho por ahí ni dic res.
Ja.
Abans que és de ben parit ser agraït. I llavors, si amb el preu que val l'oli ara... Pues...
Bueno, jo per si un cas poso la cançó del Cagatió, del Piques i companyia, que sàpiga, doncs, que sisplau, el Pep Vergés li pot cagar el tió alguna cosa, tipus...
No li diguis al Piques que ja m'ha fet prou regals.
No, el Pic, bueno, clar. Oi, no, clar, el Pic, ara que arriben festes. Oh, clar.
Posarem el porc cançal.
Mira-ho.
A fora de l'empresa, no és prevaricació,
No.
És per amistat.
És per, clar.
Per amistat.
És, home, no, és que jo et dic jo que el Pep, bueno...
És per amistat.
És un molt bon amic.
Clar.
Perquè té molt ben sortit.
Clar, però és que no té un altre... No té un altre...
Què vol dir no té un altre? No té un altre què? No té un altre remei, vols dir?
No, però vull dir, si tu...
Amenaces?
No, però si tu et diuen, hòstia, Pep, mira, té. Doncs tu què faràs?
No, sisplau.
Emporta't bueno, aquesta jo caixa de cava de 20 euros l'ampolla.
No,
gràcies, i quan vulguis ja saps on em tens.
Exacte, un altre. Gràcies i quan vulguis ja saps, porto un camió. Sí.
Vas, que els temps estan difícils i estàs...
Pues tot, clar, també el cava, el vi, tot
pernils,
està
bé.
El vi, mira, collit un 50% menys, no?
Sí.
Més o menys, tu, és boníssim, raïm boníssim, això sí.
Sí.
Perquè, clar, raïm sec, allò, sabor a tope i col per on vulguis, però...
Home, hi ha hagut alguns que amb el grau i l'acidesa pues, ha pujat el preu.
Oh.
Perquè es demana un grau i una acidesa que...
Que això estaria molt bé, menys quilos, més preu. Vol dir, menys esforç, menys inversió de gasoil i més tot, però...
Escolta, aquí es necessita moltes hectàrees, no?, per fer coses, i jo a França em vaig quedar flipat.
Sí.
Perquè un xató Il faut, com il faut.
Sí, molt bé, xato.
Estic parlant en francès, sí, com sí, heu vist. Sí, no, no, doncs, no. Igual té 9 o 10 hectàrees només, yeah, de vinya.
Ja, 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 ja.
I tenen un castell.
Saps que l'altre dia vaig veure uns camps, unes vinyes a França que estan... Aquí, al Penedès, n'hi ha una d'experimental amb això, que posen plaques solars en forma de parasol per adaptar el sol que crema, ara ja... No, doncs les plaques solars eviten que aquest sol arribi a tope a les vinyes i, de pas, produeixen electricitat. En la qual cosa, sembla que, clar, evidentment això ho requereix d'unes ajudes, eh? El que dèiem, menys paperassa i potser més ajudes d'aquestes directes. I potser així eliminaríem aquell problema de les plaques solars en terres productives. Doncs potser sí que en terres productives caldrà posar plaques solars en forma de parasols. Són, evidentment, molt més poquetes i molt més esteses, però vaig veure la idea a França, que es veu que estan a mansalva. I estan, mira, doncs dos ocells d'una tirada maten. Ala. Aquí al Penedès vaig veure que hi havia un camp que estaven amb un petit tros experimentant això. Vés a saber, tu, escolta, estarem alerta.
Que... Enfiba la camisa, tu, m'estic engreixant.
Sí, et veig que tens els botons que estan a punt de petar, eh?
M'estic engreixant,
Àlex. No sé si requerirà...
Què està passant?
De botons nous.
No, però què està passant?
És que tens bons amics. Això sí. Conviden a dinar i últimament estàs dinant, estàs menjant.
Estic menjant.
Estàs menjant, bueno, calent.
A casa també menjo calent, eh?
I aquí està el problema, que la teva mare ja fa temps que t'alimenta i tot plegat fa... que tinguis un...
Ai, hauria de fer alguna cosa d'esport, que no faig res. Doncs
pues l'altre problema. Todo se rejunta.
Hòstia, tu, quina vida, quin final.
Sí, sí, sí. Tu estàs com el tió, que t'estan engreixant fins que et fotin un pal. Que...
Home, tenint en compte... Clar, és que pensa una cosa, eh? Jo quan estic gras peso 70 o 71 quilos. En tema, tampoc és... que sóc bastant alt, dins el que cap, per l'edat que tinc.
En canvi, ara ja...
I clar...
Ja ara no pesa 70 quilos. Ara es passa una mica més, no?
No, 71.
71, ah.
Tu ja no ets prou home,
no,
per això.
No, però que m'importa tres pitos, no sé, home, ara. Ah. A més, que això és una frase masclista.
Sí, totalment.
Masclista.
No, bueno, la senyora pot dir que vulgui, no?
Home, tu no ets prou home, què vol dir això?
Home, doncs que la senyora exigeix tria. Ja abans o li imposaven això o res. Ara no, ara la senyora hi pot triar com al mercat. Tu ja no és problema, fora. Tu tampoc, fora, fora, fins que trobi el manso adequat. Que ella vulgui, que ella vulgui. Si no vol trobar cap manso, doncs que no el trobi. Què vols que et digui? Llibertat.
Home, a mi no, alguna vegada, si em diuen tu no és problema, tio, és una afrenta, eh? Jo sóc gran, ja,
bueno,
eh?
Bueno.
No és una afrenta. Potser amb un nano jove li surt el rap. Però a mi, no. Home, que tu
no.
Estàs allà esforçant-te, pensant que estàs fent el treball de la teva vida. I llavors, bueno, no és prou home, tu.
No, pues si no, llavors tu pots dir-li tranquil·la, pues, o tu montes amb un mig home o no tens res.
No.
O et quedes sense res, guapa.
Home, l'oi.
I li dius guapa, no per res, però no. És que, clar, com que tu t'has sentit ofès, pues, llavors ja...
Home, són frustrants aquestes coses, eh? Home, no em diguis que no.
Home, hi havia un... Crec que amb l'APM va sortir una reportera, una d'allò que li va dir a un tio dels que estava entrevistant, tu, jo ara mateix em casaria amb tu i no sé què. I l'home li va dir, doncs vés esperant. Bueno, pues ja està, vull dir que cadascú és lliure, ja, per sort. Escolta, pots triar.
Jo, com que ja he decidit... el concubinat més exclusiu.
Sí?
Estàs... Bueno, no sé, de tant en tant, potser per treure una mica de pentre de penes, però, Déu, ja estic molt bé així, eh? Sí, sí. A més, tinc bastants amics que estan, i amigues que estan com jo, o sigui que no... Saps? Diu que avui he llegit una notícia que deia això, que comença, i que comencen a haver-hi més solters, gent gran i soltera, que vull dir que els casats, i dic, home, doncs, home, quan ets molt gran sí, perquè normalment ets vidu o vídua, però quan ets jove...
Què?
No, que això, que les estadístiques... Sí. Cada vegada hi ha més gent que està soltera,
bueno,
que viuen
singles,
així.
Són singles. Són singles i també cada cop hi ha un informe que parla de que hi ha moltes més mares solteres. És a dir, dones que sí volen tenir canalla i com que el teòric possible, la teòrica possible parella, doncs a la que li fas la pregunta de tu vols tenir canalla?
Parella.
Ahí te quedes. No.
Jo conec gent que sense parella...
Que es veu que primer inicien una relació i quan se n'adonen que el seu relacionat doncs no està per la labor, doncs ahí te quedes i aleshores l'afronta...
Jo pregunto d'entrada. Ah, i això. Bueno, ara ja no, no, què, perquè no tindré un fill amb 61 anys.
O perquè no, o perquè no.
Doncs perquè no em dóna la gana, que és bàsicament...
Ah, bueno, si no et dóna la gana, no tinguis
bàsicament
fills.
Bàsicament
és la gràcia.
Important.
No donar-te la gana.
Ah, tindré el fill als 62 o 63 anys.
Ah, no.
I quan el fill tingui 17 anys i em digui, papa, anem a... Pues amb, 8, amb 80, jo, oi? Va,
sí, home, sí.
Va, home, va.
Joventut. No. Divino tesoro.
No, jo no ho faria. Oh. Ara, cadascú que faci el que vulgui.
Oh.
Però jo preguntava, quan amb les relacions hi ha més... Em deia, escolta, jo no vull tenir fills, ja està. És una opció.
Sí.
I l'altre diu, ah, doncs jo tampoc, que me n'he trobat, I m'he trobat al revés, de dir, ah, doncs jo sí.
Sí, sí, les experiències personals. Doncs
pues no anem pel mateix camí.
No. Bueno, doncs pues mira, escolta, mira, tampoc pel mateix camí i ara sembla que està trobant un filó d'oportunitat, és ni més ni menys que el Yoyas.
Però si està desaparegut.
Està desaparegut perquè està detingut. I està
no està detingut, està fugado de la justícia.
Està fugado de la justícia.
No saben on és.
Però ara resulta que, tot i no saber on és, ell aprofita per dir, oye, esto de la amnistía també me podria venir bien a mi. I és que la notícia salta i el titular és un exconcursant de Gran Hermano, el Yoyas, en crida i cerca, demana que se li apliqui l'amnistia. És a dir, que li diu a la poli, no sé, ja no vamos a jugar más, que ara ja té... salve, salve.
Però com és que no troben aquesta persona?
Salve, pues jo què sé.
Si per Déu, no.
Bella, perquè deu estar, jo què sé, en un altre país, o deu... Jo
la seva dona, exdona, va sortir fa poc i va dir que estava espantada,
Home, perquè és un noi que li van riure molt les gràcies en el seu dia, però molts dels psicòlegs i gent entesa en la matèria estaven parlant de la perillositat del personatge, que feia molta gràcia, però que amenaçava
no
i pagava la
gens,
gent.
Però gens.
Però ja està. Pedro Sánchez assegurava aquest diumenge que la futura llei d'amnistia no només beneficiaria els independentistes, sinó que tota la població espanyola notarà els efectes positius. Clar, Pedro Sánchez ho deia per la millora que, teòricament, l'amnistia afavorirà en la convivència en el país i tot això. Però es veu que Yoyas, agafant-se aquestes declaracions, diu, oye, dice que se van a beneficiar otros también. Pues yo me apunto.
Ah.
Ningú li va explicar que es tractava solo de la convivència.
Bueno, a més, això de l'amnistia es veu que també anirà per tots els policies encausats i tal, els que es queixen i que diuen que no a l'amnistia, ells se'n beneficiaran.
També. I molts més, perquè tot això de l'oferta també i quantes coses... Mira, per exemple, tots els els jutges que ha denunciat Sandro Rosell, per exemple, per al tema de... que també, evidentment, això s'enquadrarà com a l'Ofer.
A l'Ofer l'investigaran, diuen.
Bueno, l'investigaran, però al final ja... No preocupis, que si és per aquest, segur que el faran venir bé.
Bueno, és tan evident... Saps qui és l'últim que acusat de terrorisme, el juez Castellón, García Castellón?
Hombre, pues no sé.
Pep Guardiola.
Pep Guardiola també.
Pep Guardiola, terrorista també.
Que faci.
Aquest home se li ha anat la flepa.
Millor.
Ah, sí.
Millor, perquè... I a més, ara, teòricament, en l'últim moviment que han fet els partits, el Partit Popular a la Unió Europea, clar, el senyor Borrell alguna vegada tindrà raó, també. I diu, almenys ha sigut sincer, dir, mira, jo no congrego con esto de l'amnistia, però ha vingut a dir que, home, pues el PP estava obrint la capsa dels trons, perquè si realment se li admet a tràmit tot el que vol... com a... perquè sempre la Unió Europea ha dit que tot això era un afer intern.
Sí, clar, quan ens pagaven era intern. Ara ja s'hi fot una mica, no?
Bueno, pues si realment s'obre, si realment la Unió Europea obre a admetre tot això que li demana el PP, diuen que bé, l'amnistia no la tindran, però tots els perjudicats que estan a l'exili, per exemple, poden aleshores fer com el PP, entrar als seus casos a la Unió Europea. Fins ara no se'ls ha deixat perquè era un afer intern. I a partir d'aquí es veu que, clar, el propi Borrell està espantat perquè esto abre la caja de los truenos. I la Unió Europea, entonces, se le hace un gran favor a los independentistas.
Jo crec que no... Bueno, la Unió Europea
ni
ja...
Ni una cosa ni l'altra.
I crec que ja bastant poc.
I el Yoyas no, tampoc.
No, però jo crec que no hi crec gaire amb la Unió Europea perquè està demostrant últimament que és un...
Que demostri, que obri, que però... realment admeti això, que llavors tots els casos d'independentisme, no només de Catalunya, és que se'ls hi obren tots els de...
Tots,
perquè fins ara era... Esto es un afer interno. Doncs bé, un dels noms que s'ha pronunciat a les últimes hores per aquest tema de la possibilitat de l'amnistia és el concursant de Gran Hermano, Carlos Navarro, més conegut com el Yoyas. Demana que al govern espanyol se li apliqui l'amnistia o un indult i que se li perdonin els deutes a Hisenda. Hi ha puestos? Doncs efectivament. Navarro té una condemna de 5 anys i 8 mesos, recordem, de presó per maltractament continuat a la seva exparella, Faina Betancourt, però està en crida i recerca i ha deixat clar que no té cap intenció d'entregar-se. Ai, ves per on. A l'abril, el Tribunal Suprem ja va rebutjar revisar la condemna per la nova versió del condemnat, que acusava Bettencourt de denúncia falsa.
Però tu creus que una persona tan coneguda, que ha sortit als mitjans de comunicació, que ha sortit a tot arreu, no la troben? No hi ha ningú que l'hagi vist?
Pues el millor és que està en un país tipus Bèlgica, per exemple. El millor és que està allà.
No,
com solen passar, vull dir, tots els que persegueixen la justícia amb raó o sense raó.
Si te'n vas a Bèlgica i tens una...
Ell diu que no es vol entregar.
Tens un maltractament i ja no... Ja,
és possible, però...
Et tornen d'immediat.
Falta que el jutge reclami. I no sé si en aquest país, Espanya, pel tema del maltrato a mujeres... No es lo mismo que los indepes catalanes. Los indepes catalanes son terroristas. Los que maltratan a mujeres... Bueno, el chaval se le fue la mano un poco. Parlo, evidentment, que ningú s'espanti en el mar mental de possibles bastants jutges, per desgràcia, que estan per la labor de rebaixar condemnes als condemnats per violacions i tal, amb l'excusa de la llei de la Montero. Ja. Com n'he dit sempre... En aquest programa, si tu et volen multar parant el cotxe, et multaran pel que vulguis. Si tu vols rebaixar la condemna a algú de violació, no et preocupis, que la culpa sempre serà de la llei, mai teva per aplicar-la. Ai, amigo, perquè la llei es pot aplicar de moltes maneres. Per això et jutja i per això cobres. Perquè si resulta que la llei només es pot interpretar i aplicar d'una manera, potser que ens establim el teu sou i posem una màquina, ChatGPT, que farà el mateix, molt més eficient que tu i amb molts menys diners. No, és que la llei... Que jo sàpiga, quan hi havia objecció de consciència, la pena, o sigui, el mal sempre era el mateix, que abandonaven precisament el servei militar, amb deserció. I les condemnes van ser absolutament diferents en tots els casos, perquè cada jutge aplicava la seva lògica o més bel·licista o més pacifista. I aleshores hi havia la flagrant història de que desertors per objecció de consciència sortien al carrer lliures, o de desertors per objecció de consciència, al mateix cas, entraven a presó militar o de més, fins que al final ja ho van... Suposo que van fer una amnistia i ho van tirar tot en l'aire. Però la llei s'interpreta, guapos. No és culpa de la llei tot. Oh, és que jo, mira, saps què? Condemno que morin aquestes dones perquè la llei m'obliga. No, la llei no t'obliga. Tu pots fer moltes coses perquè la llei no t'obligui. I si no, que li preguntin el tema de la llei hipotecària, de com, no sé si recordeu aquell cas d'aquell senyor marroquí de Martorell que el desnonaven de forma absolutament injusta per culpa de que potser s'havia retrasat amb el pagament d'una quota. Resulta que el jutge que el anava a desnonar va veure que era tan injust allò que estava fent que se'n va anar a Europa amb aquesta possible sentència i va anar a reclamar que això no podia ser. Li van fer cas... I resulta que va ser culpa d'això que es va canviar la llei hipotecària d'aquest país i, evidentment, se li va afavorir a aquesta persona poder continuar a casa seva. Si el jutge vol...
Clar.
Si el jutge vol...
Bueno, va.
Tengo mucha parte de culpa, porque yo tengo culpa. Pero es que tú tienes delito también.
¿Cómo? Mira, no voy a entrar en ese juego, Carlos. Es tu culpa, es mi culpa, no, ¿sabes? Si parece un poco inmaduro, ¿sabes?
Yo te estoy echando, ¿sabes?, la culpa. Yo solo te dije que para evitarlo teníamos que hacer lo que teníamos que hacer y tú no quisiste. No me dejaste, no
vale.
Me dejas.
Sí, Carlos.
¿Sí, Carlos? No, me digas sí, Carlos, que no estamos en una película.
No te dejo. Pobrecito.
Claro, no me dejaste. Yo te lo dije, me voy a una habitación yo solo y me pego cabezazos, me pego pollazos en las esquinas.
Ay, por favor.
Eso feia gràcia.
Sí, guapa, porque no estamos buscando soluciones. Nos vamos a discutir en vez de encontrar una solución.
¿Qué solución?
Ninguna, ya te la dije yo el primer día. Bueno, solución tú en un cuarto y yo en otro.
¿Ya está? Pues
no,
ya está.
¿Y por qué no lo hicimos el primer día? ¿Por qué no me dejaste en paz el primer día?
Pues claro, la culpa era de ella.
Pues eso, a ver si es verdad que me mandas a tomar por saco,
sí,
pero del todo.
Pues ya está.
Del todo, guapa, del todo.
Que no sabes controlar.
A tomar por saco y después me viene a buscar.
Ella li va dient, no te sabes controlar, amb la qual cosa ja es veia aquí què passava amb aquest imbècil. Simplement, doncs, que com que era molt interessant i feia molta audiència, se li reien les gràcies de, doncs, això, un possible maltractador en potència, que ja ho era, però aquí ho dissimulava i que tal. Pobre Carlos.
Ja es veia que per els nervis.
Per els nervis, a la que tu el contradius per els nervis, et canvia la història, la culpa és d'ella,
sí.
No és d'ell per actuar com actua. Bueno, sempre és el mateix. El maltractador mai té la culpa. La culpa és d'ella, claro, que lo hace enfadar. Sí. Pues aquest joies, al final, condemnat. I...
Sí, però paradero desconocido.
Paradero desconocido, i lo mateix. No sé si el joies, en comptes de ser un maltractador, i no sé quantes coses més, i a part d'estafador i lo de més, el jutge de torn li posaria, o el qui sigui, l'autoritat corresponent, li posaria una mica més de celeritat si en comptes de fer això que ha fet, doncs hagués participat com a CDR en una manifestació. O hagués participat, jo què sé, com a reclam de la independència amb el tall d'una autopista. No sé si hagués sigut la mateixa celeritat la que s'aplicaria per localitzar aquest cràpula. Però sempre en quedarà aquest dubte. País que vivim.
País que vivim.
País que vivim.
País.
Bueno.
Bueno, pues... escolta, s'ha mort Terry Venables.
Ha mort Terry Venables.
Urruti, t'estimo.
Ho sé, ho sé.
És la lliga d'Urruti, t'estimo.
Ho sé, ho sé. Ho sé, ho sé. I, a més, vas tenir l'oportunitat de conèixer-lo, fixa't tu. En un moment d'eufòria. Celebrant la lliga.
Terry Venables.
Terry Venables, al Palau de la Generalitat. Jo, aquí d'on lo ves, Àlex Santamaría, entrevistant, únic entrevistador, a Jordi Pujol, la qual cosa després em van perseguir intentant reclamar-me la cinta, perquè Jordi Pujol, a veure, que hi havia un mindunguillà, que era jo, que havia de dir, aquest nano, no, mira. I mentre tota la premsa de tot arreu estaven en focus i càmeres intentant fer unes declaracions, treure unes declaracions, Jordi Pujol, jo que estava allà, simplement vaig fer per inèrcia: senyor Jordi Pujol, vol dir alguna cosa? Amb aquella birria de caset de Radio Antena Penedès de Sant Quintí. I Jordi Pujol em va agafar per l'espatlla i m'ha dit, vine aquí, i em va fer les declaracions. Tota la resta de mitjans enfocant el moment. Senyors, tothom té 3 minuts de glòria a la vida.
Jo també vaig entrevistar, quan el Schuster no donava cap entrevista, es va barallar amb tots els mitjans de comunicació.
Sí, sí.
Jo vaig entrevistar-lo. Andorra, també, moment de glòria meu, i la gent es feia creus. L'Alessanco deia, però qui és aquest nindundi que està entrevistant el Schuster? Sí, sí. Si no vol parlar amb ningú.
Pues...
són aquells petits moments de glòria que et dona la vida. De fet, jo tinc la corbata de Steve Archibald.
Ah,
també.
Que bo.
I mira que jo no sóc gens...
fetichista.
No, me la van donar. Sí, me la va donar.
Mira, ves, a la vida...
Té una corbata de Steve Archibald.
I Terry Venables, vaig tenir el plaer de saludar-lo, felicitant-lo per aquella lliga, allà just quan sortia al balcó de la Generalitat, perquè el senyor gran i estimat, recordat per sempre, Alexandre Oliver, doncs li va fer una abraçada. Estava allà amb mi, li va fer una abraçada de calable i aleshores jo vaig aprofitar el moment. El Terry Venables, que no sabia ni qui era aquí ni res perquè anava ja absolutament perdut, doncs, bueno, vam saludar. Escolta, pues, amics i coneguts i saludats. Vull dir
que anàvem pimpadillos una mica, o no?
Qui? Nosaltres?
Els jugadors, ells? Tu no.
Bueno, no, jo crec que els jugadors potser sí.
Perquè alguna celebració hem vist que van...
Els jugadors potser sí, perquè més era l'època del grup Ocola. Però és veritat que el Terry Venables no. No, era un senyor... Es veia gentleman, flamàtic 100%, o sigui, tot i que era una persona que cantava, que feia li agradava el show, escrivia, era un filàntrop, una persona fantàstica. I en aquell moment jo el vaig veure més aviat cansat ja, perdut, o sigui, s'anava saludant aquí i allà, i molt bé, escolta, després d'11 anys sense guanyar una lliga,
sí, sí,
trobar-se
sí.
Aquella cosa allà, el tio va flipar.
Mira casi de trapés l'Urruti. Ja. Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo!
I la botifarra. I la botifarra.
Urruti, t'estimo!
Toma!
Urruti, t'estimo!
Ja l'ha fet. Doncs això és el que va fer la lliga del...
Terry Venables.
De Terry Venables, que després va rematar arribant a la final de la Copa d'Europa.
I perdre amb l'Esteu.
Sí. Una infama nit que el Mendel Erend estava de guàrdia a la garita número 3 del quartel RACA 29 de Huesca, amb olor a mulo, allà, evidentment amb un transistor d'estranquis, la jaqueta de guàrdia, i escoltant durant aquelles 2 hores de torn, precisament, just aquelles 2 hores, el partit del Barça contra l'Esteaua.
Va ser un moment molt dur,
Molt dur. Molt dur, molt dur, molt dur. I més a l'Emili, perquè, clar, hi havia del Real Madrid.
Sí. A mi, jo l'Emili vaig veure... Hòstia. Vaig veure quan el Barça va guanyar la final de la Copa del Rei, crec que era el Real Madrid, amb aquell gol de Marcos Alonso en l'últim minut de cap, i a Schuster anar fent botifarres a tothom. Doncs jo a l'Emili vaig veure això. Però he de reconèixer que jo, a més, jo estava a Madrid, imagina't. És a dir, pràcticament, crec que vaig ser jo, i després, no sé si hi havia algú, un de Màlaga, que també era del Barça, i vam ser els dos únics que vam cridar gol. La resta va caure, esfonsats, Bueno, clar, i després els mandos, que la major part eren del... Bueno, la major part no, jo crec que tots eren del Madrid. Clar, una mala llet després, tu. Vaig sortir d'allà jo i me'n vaig de cap a la meva habitació i dic, jo m'amago, que aquests portaran un mal rotllo ara, que ja veuràs, a formar la tropa, ja veuràs. Perquè són així, no? Tenien... Bueno, ara ha canviat molt, ara són tots grans professionals i millors persones. Bé.
Un Terribon Evils que, per cert, va ser entrevistat al La Trinca, el No passa res, programa número 3 de TV3, i de coses com aquesta.
A veces algunos quieren consejo, pero no todos. Pero me gusta este lado de fútbol también. Sí.
¿Y para los directivos? ¿También es usted un padre?
No, ell és un padre para mí.
Tenía buen humor, tenía buen humor.
¿Le gusta este té? ¿Usted cree que queda bien?
Sí, muy bueno. Sí.
¿Y los borregos? ¿Le gustan los borregos?
¿Qué tipo de borrego?
¿Qué tipo? No, los de Cardedeu.
Ah, come, sí, claro, muy bueno, muy bueno.
Borregos de Cardedeu.
Come tranquilo que no seguiremos hablando.
Son buenos, ¿eh?
Déu-n'hi-do.
Ja tenim equip i un mister anglès i hem guanyat la lliga com aquell qui res. Quan en Núñez fitxa 11 jugadors, n'escollonze, n'escollonze. Quan en Núñez fitxa 11 jugadors, n'escollonze dels millors.
Què? Comencem o què?
Doncs vinga, comencem. I van acabar el programa precisament amb el Terry Benevols cantant. Cantava molt bé. Era un crooner de primera, fins al punt de que anys després va fer la cançó oficial de la selecció anglesa. Però es va esforçar, eh? Se venia arriba.
Home, canta bé.
Molt bé, molt bé, molt bé. En directe, eh? Micro en directe. Això és molt difícil. L'orquestra en directe i el micro en directe és difícil, perquè necessites monitors i necessites tot. Sí. No és gens fàcil. No és allò de cantar un karaoke i ja està, no? Terry Venables.
Before I begin, and I got you under my skin, and I like you under my skin.
Molt bo, molt bo, molt bo. Doncs descansi en pau, tenia una llarga enfermetat, ha mort als 80 anys.
Ja estava fotut, dius. Clar.
Sí, es veu que sí.
No tenia ni idea.
Estava fotut ja.
Últimament no m'assabento gaire, escolta.
I tothom recorda doncs, que era molt bona persona, fins al punt que alguns fins i tot el van arribar a acusar de que al ser tan bona persona no va tenir prou caràcter per no fer jugar segons qui a la final de contra l'Esteaua, que es veu que no estaven en gaire forma i al final els jugadors es van imposar, els grans tòtems van imposar. I va anar com va anar. Bueno. És que no vull ni parlar d'aquella final. No vull ni parlar. No. Hosti, noi. És que jo crec que si no hi hagués hagut porter d'Esteaua, haguessin fallat igual els penals. Haguessin tirat fora.
Si van fallar 4 penals...
Van xutar allò que... Va haver-hi algun que jo diria que la pilota no hagués ni entrat.
Ni entrat.
O sigui, no hagués arribat ni a traspassar la línia. Hosti, noi.
I això que el Sant Urruti va parar els dos primers, eh?
Sí, exacte, ja ho teníem. I, bueno, va, vinga, de fet van tenir ocasions, eh? I el porter de l'Esteaua va fer el partit de la seva vida. Diuen les males llengües que se li va oferir a Núñez comprar el partit abans de que jugués. Sí, comprar-lo, simplement.
Ah, no ho sabia, jo, això.
Perquè eren diguem, equips de la encara vigent Europa de l'Est i que, bueno, pues, diuen les males llengües de que, va... Pues se li va oferir comprar. De fet, curiosament, l'Esteaua l'any següent va tornar a arribar a la final. No era tan mal equip, no era tan mal equip.
No, clar, va guanyar una Copa Europa i va arribar a la següent.
Va arribar a la següent, va perdre contra el Milan 4-0.
Sí, però bueno...
Alguns diuen que potser allà...
Sí que es va acceptar.
Diguen que els italians van ser una mica més llestos. Sí. Tot i que és veritat que a l'Esteaua se li van marxar alguns jugadors. Hagi, per exemple, que era el lateral. El Hagi va fitxar pel Madrid, però no sé si va aguantar contra el Milan. Després van al Barça. Mm-hmm. No sé si va aguantar contra el Milan, és a dir, si l'Esteaua va poder aguantar aquell equip, suposo que sí, perquè va arribar a la final de Copa Europa, no és gens fàcil. Però bé, diguen que l'Esteaua va jugar una mica diferent, és veritat, que contra el Barça. Però bueno...
També el Milan tenia un gran equip, eh?
Tenia un gran equip. De fet,
molt millor que el del Barça.
Ho va demostrar anys després.
Bueno, va guanyar 4-0.
4-0. Sí, també bueno, altra final d'Imposto Recuerdo.
Sí, sí.
El final de l'era Cruyff.
Sí.
Llavors va marxar el Laudrup, va marxar el Zubizarreta, va marxar alguns, sí, sí.
Bueno...
Ai, senyor, bueno, més o menys, i ara com que estem quilòmetre zero, no? Ara, pues, Barça ni fu ni fa...
Mira, no m'expliquis, perquè no. Estic començant a perdre la fe.
Tu ja no vas, no, als Barça?
No, el veig, Barça. El veig!
Ah, el veus, i a sobre encara mantens fidel.
Sí, però és que no es pot veure.
No, és que ja no es tracta de que tingui
és
mala
que és
sort...
Infumable.
O que els jugadors estiguin en baixa forma, és que no juguen a res.
No, és infumable. Jo crec que hi ha un problema tàctic. Jo no hi entenc, perquè jo només hi entenc de...
No, clar, clar.
De quatre coses a la vida i poc. Però, hosti, crec que hi ha un problema tàctic. Aquella gent no saben on van. Semblen pollastres sense cap.
Sí, sí. No, i clar, ja saps tu que la vida... no només es tracta de dir que és veritat, que el Xavi detecta el problema. Seria interessant que poguessis resoldre'l.
Clar, exacte. Jo també perquè, detecto clar, que...
Hi ha un moment que la paciència diu, bueno, pues, molt bé, Xavi, molt bé, Xavi, molt bé, Xavi, molt bé, perquè Xavi és sincer. Xavi, sí, però...
Però no tenim, per exemple...
Si no arriben resultats...
No tenim gent que desbordi.
Ja, bueno...
Abans teníem, t'agradi o no t'agradi, però teníem el Dembélé.
Sí.
El Dembélé...
Bueno, el Dembélé va marxar en contra nostra, també.
Ja, però el Dembélé va marxar perquè era el Paris Saint-Germain i tenia tots els amics allà.
Però ja està.
Ja ho ha dit ell, però això.
Calés.
Però sí, bueno, no, i perquè ja tenia... Allà. Aquí també cobrava,
Dembélé,
eh?
Sí, però...
Escolta, jo l'altre dia vaig veure els sous dels jugadors.
Clar, sí, Lewandowski...
Escolta, que un nano de 17 anys li donguin 3 milions i mig d'euros l'any...
Bueno, jo...
Conya,
una
no,
cosa
no
que vaig
malament,
dir
eh?
En aquest programa, fer jugant a nos de 16 anys, 17 i tal, està molt bé els primers dies, les primeres setmanes. Rendeixen molt. Però després... Són nanos de 16 i 17 anys. Ojo, que ja, evidentment, els marcatges no són els mateixos, que, evidentment, un cop s'acaba l'efecte soufflé, se'ls comença a exigir més coses, que ja no... Bueno, total...
No, però l'altre dia el que va jugar millor va ser el Lamine Yamal
aquell.
Ja,
i continua, imagina't.
Lamine Yamal, com
continua
es
sent així.
Va ser el millor, un nano
però
de 16
no
o 17
anys. Però que no
els
com el Bojan, que també va sortir i jugava bueno. molt bé en l'època del Barça decadent.
Bueno, però el Bojan...
I que el Lamine Yamal sigui l'època del Barça decadent.
El Bojan ja va fer coses, ja. Tu.
No, moltes.
Té un currículum que no ja el voldries tu.
Sí, sí, sí. Bueno, que no estic en plan tribunero, però cuidado perquè... Ai, ja que parlàvem de Terry Venables, doncs recordem que l'any següent va marxar pel tema del motín d'Espèria. No sé si... Perquè, clar, la gent està dient... Sí, Venables, el Barça va coincidir amb una gran època. Sí, sí, una gran època perquè ara es recorda de fa molts anys. Però que jo sàpiga, que jo recordi, Terry Venables encara va durar un any més després de lo de l'Esteaua, i el 87 em sembla que es va fitxar Luis Aragonés perquè es va fer fora Terry Venables, perquè no arribaven els resultats... perquè l'equip va quedar molt tocat després de la final de Sevilla. I va venir Luis Aragonés i va haver-hi el motín d'Espèria. Recordin, quins moments més bons pel Barça.
Sí, però aquell motín vam guanyar la Copa del Rei, crec que la final... El...
Sí, què va ser? Amb el Luis Aragonés o
amb
el Valentich?
Amb el Luis Aragonés, crec.
Amb el Luis Aragonés, no?
Crec, eh?
O l'Antich? No, l'Antich va ser...
Que no ho sé,
bueno, va mantenir tot una... Abans del Cruyff va venir... estava l'Antich, no? Que també l'Antich se li va fer una jugarreta, perquè l'equip destrossat que tenia, perquè l'any següent de la motín d'Espèria la cosa no aixecava cap, i va aconseguir que l'equip guanyés coses i tal, bueno, guanyés coses, guanyés partits, i just quan ja el tenia com mig embastat i mig tot i mig recuperat, doncs se li va dir, tu fuera, traemos a Cruyff.
Bueno, per això una mica li va passar al Koeman, també.
Sí, home.
Al Koeman aquí al camp d'aquí no se li fitxava ningú.
Amb quatre canyes, sense Messi.
Sí, això el foten al carrer.
I llavors el Xavi li fitxen tot.
Li fitxen tot.
Bueno, tot el que es pot.
Tot el que es pot.
Totes les toies que duren un any i l'any següent ja, perquè Lewandowski, aviam, amb tot el respecte que em mereix, un jugador així, i que estic segur que ell fa el que pot i més, i amb tota la voluntat del món. Però té 35, 36, no, ara, d'anys? Al final, què ens ha durat Lewandowski?
Un any.
No, mig.
Home, l'any passat, no?
L'any passat, primera volta, fins a arribar al Mundial.
Bueno.
Juga al Mundial i Lewandowski desapareció. I todavía no se l'ha vuelto a ver.
El món és així.
És així. Joao Félix, bueno, Joao Félix,
ja jove, està. Aquest, no?
Ja tenim, sí, sí, els del Madrid, els d'Atlético de Madrid reien. Diu, ja fareu, ja. I és el que ha passat, és que realment ha passat així. Com ha passat amb tants i tants, com a Adama Traoré,
però escolta,
com
aquest,
Bellerín,
però, a veure, no,
i com tants i tants, no fotem,
a mi,
home.
A mi Joao Félix m'agrada com juga.
Sí, a mi també, però...
El que passa és que no tenim un Xavi, ni un Iniesta, ni un Messi. Ja,
clar,
no. Bàsicament no tenim a Messi.
Claro.
Entens? Clar, qui regateja? Oh. És a dir, les defenses no han de fixar cap marcatge, perquè no hi ha ni Déu que et regategi.
Pues això, i és perquè volem pagar tios bons. Que jo sap, abans, quan jo era petit, i jugava al pati del col·le, el tio que regatejava i es pixava tothom era el bo.
Bueno, però com
i el fitxaven, ara
bueno,
no.
Bueno, però és que abans teníem...
Qui regateja el Barça?
Abans teníem el Xavi, l'Iniesta, el Messi, el Luis Suárez, l'Alves...
Regatejava.
Tots aquests regatejaven.
Però és que es posi a jugar el Xavi una altra vegada i que cridi el seu amic Iniesta, que potser encara està actiu, no, l'Iniesta?
L'Iniesta està...
Encara?
Bueno, clar. No sé, tots els equips es diuen algo.
Obrim mercats a Bodegas Iniesta, imagino.
Que sí, diuen home, alguns,
allà les noves llengües diuen que per això dura.
Però què vols dir, que allà no poden vendre?
Com que no? Bueno.
No veuen alcohol allà,
Saps que Aràbia Saudita... És,
no, era... no venen alcohol.
No,
no
va, mentre no sigui de vista, perquè no. Te'n vas als clubs dels diplomàtics i de l'alta alcúrnia i es veu que allà se beben hasta el agua del pessebre.
Això no pot ser, jo no m'ho puc arribar a creure, que no.
Bueno, total, que...
Escolta, jo vaig estar al Pakistan i no... Ni una gota d'alcohol, eh?
Vale, que sí.
L'únic...
Per vindunguis com tu.
No, jo vaig estar un
però
dia...
Però tu no ets un
vaig anar a l'hotel, un hotel bo.
Sí.
El Intercontinental, Five Stars.
Em van veure la cara i van dir, este no passa per la part de atrás.
No,
la secreta.
Només no hi havia cervesa ni sense alcohol. Vaig quedar flipat. Només a un restaurant un dia, que era... Figurava que anàvem al restaurant, que anava el president.
Sí, sí.
Hi havia una llauna de cerveses sense alcohol.
Van fer amb decorat.
I a més estava dolentíssima, els havia haver caducat.
Decorat de PortAventura, cartó amb piedra.
No, és curiós. Però això sí, els diplomàtics i aquesta gent, en les valijes diplomàtiques, podien beure alcohol. De fet, jo vaig anar a sopar a casa de l'ambaixador,
sí,
i vam fotre fins algú.
I que van donar Ferrero Rocher, no? Suposo,
sí, que...
A la seva mujer.
Isabel Presler, la va treure.
Total.
Isabel Presler, el Pakistan...
Que els que més farden de puresa recorden l'època soviètica, que allò, bueno, el divertimento era perdición, i diuen que les millors discoteques del món estaven precisament a Moscú. Però no a la vista de tothom, que evidentment. Total, que jo ara faré de tribunero i voy a lanzar el dardo que esta mañana... Me han dicho, perquè tinc un amic...
Bé, ràpid, que se'ns acaba el...
Atenció. Rafa Márquez.
Què?
Entrenador del Barça B.
Ah, bé.
Bé. Sí. Jan Laporta va veure aquest cap de setmana, per primera vegada a tota la temporada, un partit del Barça B. I, a més, jugant a fora. S'han disparat les alarmes.
Què vols dir, que Xavi podria ser per Rafa Márquez?
Els informes diuen que Rafa Márquez és un tio que realment juga a Barça, coneix la cantera, perquè és entrenador al Barça B, i que té molt més caràcter al vestidor, és a dir, molta més mà de ferro que Xavi Hernández.
M'esteu matant el Xavi.
I que precisament la plantilla del Barça, qui falla són les grans figures, que comencen a desmarxar-se...
Però si no tenim grans figures.
Bueno, els que teòricament cobren com a grans figures.
Sí, perquè no en tenim.
Canxelos i em diràs que cobren com les germanetes de la caritat.
No, que no cobren, home.
No cobren res.
No tenim ningú de gran figura. Només tenim el Frenkie.
Vale.
Frenkie de Jong.
Que està encara pobret, que
bueno, està recuperant-se.
De la lesió de 3.000 mesos.
I tenim després, clar quan Pedri, no tenim el Pedri lesionat.
Pedri, que surt de la lesió de 1.000
Gavri,
mesos.
Gavri, que ja està trencat.
Gavri ja no el tenim.
Gavri, perdó.
Gavri era un altre.
Era un altre, també jugava al Barça.
Sí, de la cantera.
Però jo voldria recordar que el Madrid, per exemple, que té diversos jugadors lesionats.
No, el Madrid no parlis.
Camavinga,
no
té a Vinícius... Té diversos Tuchemeni.
Sí, i tot i així guanya 3-0 el Cádiz
i cap a casa. Té molts més recursos.
Bueno, aviam. Bellingham ja està jugant, ja ha marcat gols.
Sí, però el Madrid té més recursos.
Bueno, té més recursos perquè té més diners poder ofensiu, perquè no Rodrigo... té tant de control de la Lliga i, i pot fer pàrquings.
Escolta, s'han passat la Lliga carregant-se el Rodrigo que si se'l treien de sobre.
Sí, no parles del Madrid.
I el Rodrigo hi fot un partidàs. Madrid, quan no hi ha els altres.
Arriba a casa el Cádiz, vinga, 3-0 i cap a casa, a la dutxa, i el Barça amb prou feines, 1-1 contra el Rayo, que bueno...
També és veritat que els àrbitres no ens ajuden.
No, gens, tampoc, tampoc és veritat. No, en casa, gens, Perro Flaco...
Sí, sí. Mm. Todos són pulgues.
Però bueno.
Però no, no ens ajuden gens perquè ni un bar Madrid amb un cap. El primer gol del Rayo hi ha un tio fora de joc.
Madrid de campió d'Europa. El Barça, recordem que avui, demà, no? Té la, el partit contra l'Oporto, no? És l'Oporto?
Però a casa, no?
Sí, i ens la juguem.
No, però jugant no, perquè després anem a
perquè
jugar...
Perquè si hem de jugar contra el Rayo, no. Com, ja ho sé que després tenim el partit...
El més poca fàcil, broma. El que vam guanyar 5-0.
Sí, sí, molt fàcil, molt fàcil. Tal com juga el Barça, que no és capaç de guanyar ni el Rayo ni el, ni el qui va empatar també l'altre dia.
No ho sé, no vull sentir-te
és
més.
És igual, ja s'ha acabat. Per això dic que estic ara de tribunero. Apunta el nom de Rafa Márquez.
Jo ara em diuen, vols ser entrenador del Barça? I dic, no, ara no.
No, 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 per això, per això.
El que va agafar encara èpoques
però daurades... Però diuen que s'entén molt bé en Deco, són dos americans. Deco diuen que està fent una feina molt bona de posar ordre en tot allò, que ja ha marcat alguns jugadors que estan cobrant com estrelles... A...
Té cara de dolent, Deco?
Ja, ja, per això l'han fitxat.
Una mica de por.
Per això l'han fitxat.
Bueno, tu, marxem.
I Rafa Márquez també és dels que... Caràcter.
El temps traurà o donarà raons.
Ui...
Hasta aquí puc llegir,
te
perquè
voy a pegar
són...
un par de joia...
Són les una.
Que te van a temblar les orejas.
Apa, adiós, fins demà.
Adiós.
Si Déu vol.
Ui, quina por.